més cotxos.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dijous 5 de febrer. Bon dia. A dos dies que el Mallorca visiti el camp del Barça i la plantilla mallorquinista confia en donar la sorpresa i puntuar contra el líder. En Bernat Nadal al control tècnic, començam les portes d'avui. La victòria contra el Sevilla ha donat ales a la plantilla del Mallorca. Els jugadors saben que dissabte tenen una papereta complicada, important, al camp del líder, el Barça, però el vestidor vol aconseguir un fet que encara no ha aconseguit cap equip aquesta temporada: puntuar dins del Camp Nou. Ho diu el lateral esquerre, Toni Lato.
Al final tenim que continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. Tenim que tindre aquesta ambició d'estar millor. I, bueno, ara, com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però, bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà, i perquè no podem ser els primers, ojalà.
Dissabte a les 4 i quart, aquest Barça-Mallorca. Avui l'equip ha fet el penúltim entrenament. Tot d'una sabrem la darrera hora del conjunt de Jagoba Arrasate. També en futbol, a la Copa del Rei, l'Atlètic Club de Bilbao i la Reial Societat jugaran les semifinals. L'Atlètic Club va derrotar per 1-2 al València i la Reial Societat va guanyar per 2-3 al camp de l'Alavés. Avui a les 9 del vespre es jugarà el darrer partit de quarts de final que enfrontarà el Betis i l'Atlètic de Madrid. Pel que fa a la Copa de la Reina, avui a les 9 del vespre és el torn del Barça amb les mallorquines Catacoll i Patri Guijarro, que s'enfrontaran al Reial Madrid amb l'objectiu d'aconseguir un bitllet per a les semifinals. I just abans, a les 7, es jugarà el partit entre la Reial Societat i el Llevant Badalona. Ahir es classificaren el Tenerife, que va guanyar per 0-1 al Madrid, i l'Atlètic de Madrid, que va guanyar per 4-1 a l'Atlètic Club de Bilbao. A la Primera Federació, la U d'Eivissa prepara amb intensitat el partit contra el Betis Deportivo de diumenge a les 12, un partit que podreu seguir, com sempre, per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. Tot d'una sabrem la darrera hora de l'equip amb Víctor Sancho i entrevistarem el jugador de la UD, Unai Medina. I acabarem amb la secció Corca Topers, Anna Marta Sampas, per saber totes les curses populars que tenim aquest cap de setmana a les Illes Balears. 1:08.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Avui comencem aquestes portes de dijous. El Mallorca, que ha entrenat avui de matí, som Bibiloni, preparant aquest partit contra el Barça. Ho ha fet, com ja va fer ahir, la nova incorporació, el Lugumbo, i també amb en Jan Sales, que ha tornat de la seva sessió en el Còrdoba. Pel que fa a la infermeria, pel partit de dissabte a les 4 i quart contra el Barça, Cumbula, el central, continua sense entrenar amb la resta dels seus companys, per tant, no arribarà al partit contra el Barça. També Takuma Sano, que va jugar de titular contra el Sevilla. El cas de Sano és un cas a part, perquè sempre que surt de titular o juga algun minut acaba lesionat, pobret. I Dona Sano s'ha lesionat en el partit contra el Sevilla, es va lesionar, i després de les proves mèdiques i de tot fa indicar que estarà aproximadament un mes de baixa, el jugador japonès. La bona notícia, Antonio Raillo, el capità, s'ha exercitat avui amb la resta dels seus companys. Ja ho sabeu, arrossega molèsties a la clavícula, no ha pogut jugar el darrer partit. Ha entrenat avui amb la resta del grup. Veurem si Iago Barrasate compta amb ell per jugar contra el Barça o espera una setmaneta més, i el retorn del capità seria la setmana que ve a Son Moix contra el Betis. Un Mallorca que espera donar la sorpresa al camp del Barça. No serà fàcil, cap equip encara ha sumat aquesta temporada en el Camp Nou, però després de la victòria contra el Sevilla, idò, el Mallorca ha guanyat en confiança i espera, sobretot, fer un bon partit, competir i, per què no, treure algun puntet contra el conjunt de Hansi Flick. Ahir va parlar per IB3 pel nostre company Toro Leal, a Pollença, a la festa de la penya mallorquinista pollencina, un dels jugadors del Mallorca, que també ja està recuperat i torna a la convocatòria. Ja va entrar contra el Sevilla i també ho farà contra el Barça. És el lateral esquerre, Toni Lato.
Bé, molt bé. Molta il·lusió d'estar així amb tots els mallorquinistes, amb tota la gent. I bé, físicament i tot estic bé. Ja vaig anar el dilluns convocat i res, amb ganes de tornar a ajudar a l'equip.
Avui un dia gran de mallorquinisme, no?
Sí, molt gran. Veus tota la gent, tota la il·lusió que té i les ganes que té de vindre aquí, de sopar tots junts, de reunir tota l'afició, no?, que tens de cara al mallorquinisme i bueno, jo encantat d'estar així amb ells i de passar una gran nit.
Xerrades a partir de dilluns, que bé va anar, no?, aquesta victòria més així, fa massa, no?, 4-1.
Sí, perquè al final estem en una situació que a ningú ens agrada veure'ns allà baix, i quan et veus ahir a baix que no apareixen els resultats que tu vols, és difícil per a tots, tant per a vosaltres com per a nosaltres, per a tot el mallorquinisme. I bueno, crec que va ser una bona victòria necessària per a l'equip, per a tots, i bueno, continuarem peleant com sempre, lluitant, i esperem traure moltes més victòries.
És complicat això de moure's, perquè ara dilluns es va guanyar, se venia d'una derrota, la jornada que es va guanyar a casa, ara aquest dissabte al Camp Nou. És complicat això d'estar en aquesta situació anímica, ara estic en descens, ara surt, ara guany, ara daran quatre equipos.
Bueno, jo crec que a part de, òbviament, les victòries es reforcen, però jo crec que al final ens hem de quedar en el treball que fem dia a dia, el treball de l'equip, de l'esforç que fem i conforme ens trobem nosaltres. Al final hem de continuar millorant dia a dia, perquè ho sabem, perquè crec que tenim millor plantilla com per estar a la situació que estem. I, bueno, al final el que te dic, jo crec que millorant dia a dia, al final exigint-se, crec que hem de tindre aquesta ambició d'estar millor. I bueno, ara, com tu dius, anem al Camp Nou, sabem que venim d'una victòria, és un partit molt complicat, però bueno, ni a ningú equip ha puntuat allà, i perquè no poden ser els primers, ojalà, així que a intentar-ho, perquè al final ningú s'espera, no?, que puguin aconseguir-ho, i perquè no podem fer-ho, i a més seria un punt anímic molt, molt, molt bo per a nosaltres.
Acabem amb preguntes sobre el mercat de fitxatges. Avui hi ha hagut roda de premsa. Pensàveu que podria arribar qualque efectiu més, o així està bé?
Bueno, jo, si te soc sincer, no tenia ni idea, perquè al final ho porten la direcció esportiva, que són els que se diguin això. Nosaltres estàvem esperant a veure si es tancava, no?, perquè per a nosaltres també tot aquest rebombori de ve algú, no ve algú, no? Al final és una situació que per nosaltres és un poc incòmoda, perquè no saps al final, però bueno, nosaltres estem conscienciats de que és que estàvem, pues, anem a fer l'esforç, com t'he dit, de millorar cada dia, d'exigir-se, perquè creguem que podem traure-ho, i res, com t'he dit, contents amb Cito, que ha arribat avui, que ha entrenat amb nosaltres, amb també en Justin, i res, a ajudar-los des del primer dia, perquè també són gent que ve així, que tampoc sap l'idioma i que tenim que acollir-los de la millor forma per a que rendisquen lo més immediat possible i ens ajuden, així que com t'he dit, a suportar-los i a tope.
Es coneixíeu els dos fitxatges abans de...?
Pues jo, si te sou sincer, no els coneixia. Sabia on jugaven i demés, però personalment i demés no els coneixia.
Toni Lato, repassant per IB3 una miqueta l'actualitat mallorquinista, confiant en treure un resultat positiu contra el Barça. Com dèiem, la victòria contra el Sevilla ha donat ales a la plantilla, ha donat moral als futbolistes i també a l'afició mallorquinista, que estava ben contenta ahir a la festa de la penya mallorquinista pollencina.
Molt millor, no? Va ser una victòria important, una victòria que ens ha allunyat una miqueta d'aquests tres llocs de perill, que són els tres llocs de descens.
Vaig trobar que en el final del partit trobava que els jugadors estem una altra vegada molt units i es públic també.
Más contento, más animado, con más ilusión, con más alegrías.
Molt bien, com ho contagiat tots, de com que encara anàvem darrere havien de fitxar a tot quisqui. I després, què hagués passat? Que si hagués estat en el banquet, és que tenim ara.
S'ha duit en la bomba, és un jugador... El mercat de gener, pues, és un mercat molt complicat.
Jugadors més bons no en trobarem, és impossible. Ja el degradaríem molt a l'Osasuna, el Getafe, tenir en Morici, que tenim nosaltres.
L'afició del Mallorca contenta després d'aquesta victòria contra el Sevilla, que va donar 3 punts d'or al conjunt de Rasate, 24 a la classificació a 2 de la zona de descens. Ara, dissabte, té un partit molt complicat, té un partit dificilíssim, un partit esperat també per l'afició, perquè sempre agrada visitar el Camp Nou. Dissabte, Mallorca-Barça.
Dissabte, a les 2:30...
Segueix amb Esports 3 en joc al Barça-Reial Mallorca.
Els futbolistes a punt de sortir al terreny de joc.
El clàssic duel mediterrani des del Camp Nou amb els millors comentaristes.
Figo Larro!
El futbol de primera, en la prèvia, el partit i el postpartit a la ràdio pública.
El mejor refuerzo era el equipo, ¿no? Es el mejor refuerzo.
I també al canal de YouTube.
Mirata!
Carrupiquín.
Dissabte viurem aquest Barça-Mallorca a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3. Això pel que fa a la part esportiva. Veurem si arriba Antonio Raillo, que avui s'ha exercitat a la resta dels seus companys. Però també, per anar tancant ja amb el mercat de fitxatges i la plana institucional, ahir vam poder escoltar aquí a IB3 Ràdio la roda de premsa de Pablo Ortells i també d'Alfonso Díaz, una roda de premsa molt llarga, on varen tocar pràcticament tots els temes. Moltes pilotes fora, això sí, de Pablo Ortells, també Alfonso Díaz, preguntes dels mitjans de comunicació, i no varen tenir temps en el programa d'ahir de valorar una miqueta el que varen dir els dos mandataris del Mallorca. Anem a repassar ràpidament, va ser una roda de premsa molt llarga, però res, un minutet de les coses, els temes més destacats que va tocar en Pablo Ortells durant aquesta roda de premsa, començant dient que estava més o menys content amb la feina feta, perquè l'objectiu primordial de la direcció esportiva durant el mes de gener era que no sortís cap jugador important de la plantilla, un objectiu que és cert que s'ha complit. No se n'ha anat ningú dels jugadors importants de l'esquema de Jagoba Arrasate. Això va dir Pablo Ortells de la feina feta durant el mercat de fitxatges d'hivern.
Bueno, yo creo que en este mercado teníamos una premisa clara, que es mantener la mayoría de los jugadores que tenemos. Creo que tenemos una plantilla muy competitiva. Creo que teníamos una necesidad en una posición concreta, que es la que teníamos que reforzar. Al final han venido dos compañeros nuevos a cubrir esa posición y estamos confiados de que nos van a ayudar a lograr los objetivos. Siempre vamos cumpliendo, evidentemente, dentro de los límites que nos marca la liga, y en ese sentido, en el mercado nosotros solemos hacer la mayor inversión en el mercado de verano. El mercado de invierno siempre dejas algún pequeño remanente, y yo creo que prácticamente lo hemos gastado todo lo que tenemos. Nosotros lo que tenemos claro es que tenemos plena confianza en los jugadores que conforman esta plantilla. El grueso de la plantilla, yo cada vez que he hablado, he dicho que el futuro del Mallorca pasa por esos jugadores que tenemos ya nosotros. Detectamos una necesidad en una posición y ha venido gente a ayudarnos a cubrirla. Las expectativas de cada uno que pueda pensar que necesitamos 4, 5, 6, 3, 2 jugadores, eso ya va un poco en cada uno. Nosotros teníamos claro la línia a seguir.
I de Pablo Ortells, parlant una miqueta en línies generals d'aquest mercat d'hivern, i també, com us deia, Alfonso Díaz, que ha entrat a resuntallat del que va dir, va voler deixar clar i destacar que tots, absolutament tots els doblers que entren al Mallorca van directament a la gespa, a la part esportiva.
Todos los clubes generan una serie de ingresos por diferentes caminos o vías, y ese dinero se utiliza para poder fichar jugadores. Habrá unos clubes a lo mejor que tienen una filosofía de repartir si hay beneficios, si no, tal. Nosotros lo tenemos muy claro y yo creo que la propiedad lo tiene clarísimo. Es que todo ingreso, todo euro que entra en este club no va a ningún otro lado que no sea el césped.
I deu a cap a la gespa, cap a en Pablo Ortells, perquè pugui gestionar la plantilla. Anem a analitzar una miqueta el que va succeir a Son Moix, les paraules de Pablo Ortells i també d'Alfonso Díaz, i ho feim amb un dels nostres analistes, com és en David Gui. David, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
I ahir que varen parlar amb Pablo Ortells i en Alfonso Díaz, no varen tenir temps de valorar així el que varen dir el director de futbol i tampoc el director de negocis. Han posat, no sé si dir el més destacat, perquè varen llançar moltes pilotes fora, però en què te quedes, sobretot del que va dir Pablo Ortells, d'aquest mercat de fitxatges tan criticat durant el mes de gener?
Bueno, amb una cosa molt fàcil, Miqui. Jo crec que se gasten els doblers en el que els hi va bé. I jo ho vaig dir dilluns, no? On està Andy Colberg? Uh-huh. Perquè a mi me diuen que se gasten tots els doblers en esbert, no? Uh-huh. En seient en fitxatges i clar que tots ho pot gastar en fitxatges, però com te'ls gastes? I de quina manera te'ls gastes? Fitxant en Larin, per exemple? És un exemple, no?
Sí, va reconèixer, també va parlar de Larin, va reconèixer que quan va fitxar, és cert que en Larin havia fet una gran mitja temporada en el Valladolid, però que ha estat un fitxatge que no ha sortit bé. Va reconèixer aquesta, podríem dir, errada, no ha sortit bé el fitxatge d'en Larin, i sí que és cert que va ser un fitxatge molt car, tant pel que se li va pagar en el Valladolid com també pel sou del futbolista, que era un dels més elevats de la plantilla. I també aquest estiu també va dir que van apostar i van pagar, per exemple, con jugadors com en Jan Virgili o en Pablo Torre.
Bueno, és que t'ho gastis en esbert no significa res. Però millor val més gastar menys en esbert i acertar i gastar més en els socis, vull dir, donar en els socis un preu més baix, però què va ser, en camisetes, el que tu vulguis. Uh-huh. Per el tema de màrqueting ho dic, no? Vull dir, en el final els doblers, depèn de com te'ls gastis, és un acert o una errada garrafal, no? Jo no només, també ho he xerrat dilluns, no només hem de xerrar de lo que s'ha d'incorporar, hem de xerrar de lo que se va renovar i de lo que s'ha cedit. És a dir, en aquestes tres àrees, tant de compres com de ventes com de sessions, no ha acertat res.
No
ha acertat res, és a dir, xerràvem del cas d'en Luna, i d'en Javi Llebrés. Fracàs absolut. En el cas en contractes professionals.
En Jan Sales, que ha hagut de tornar.
En Jan Sales, que ha hagut de tornar.
I en Marc Domènech, que no té minuts en el Ceuta. On té pots?
Pues està xerrant de sous de futbolistes professionals. En el cas d'en Luna, crec que inclús van fer un pagament d'un traspàs d'un milió d'euros, si no me'l record, en el qual no saps a qui s'ha dit lo més, no? Acabi a veure el temps residualment allà, acaba contra el 30 de juny, volen que passa, no? Uh-huh. a mi, sincerament, me crea moltes dubtes, però és que vaig més enllà de lo que també ha dit, que, havia, que aquesta plantilla era competitiva. Bueno, pues estaria bé que tingués una conversació amb el seu màxim golejador i segon d'aquest campionat, que va dir que necessitaven reforços. I reforços de quin tipus? Amb experiència, no? Va dir, si no me'n record.
Sí, sí, amb experiència, que sapiguessin jugar i estar en aquestes circumstàncies tan complicades com està el Mallorca ara, a dos punts del descens, fins i tot en Sergi Darder, un dia després que es tancàs el mercat, li van demanar per una valoració i va dir que ells ja sabien que era pràcticament, per no dir impossible, que arribàs un futbolista que millorés el que hi havia actualment a la plantilla.
Llavors, que mos varen dir ahir? Mos varen vendre, que mos varen vendre? Una gestió impecable?
Mos varen vendre que l'objectiu era que no sortissin futbolistes importants, com per exemple Omar Mascarell, que va rebre una oferta, un dels jugadors que va rebre una oferta per sortir. I en Pablo Ortell se va quedar amb això, no? Que no va sortir, no sortir, que ajuda important, per tant, el mercat de fitxatges, com és el gran objectiu, i doncs se dona per bo. I també, xerrant de la nova incorporació de la darrera, d'en Lubumbo, va dir que pot aportar coses distintes a lo que té ara mateix en Iago Barrasate a la plantilla, que també s'ha de veure.
Llavors no era un mercat de compra, era un mercat de protecció. M'havien de protegir davant d'amenaces de tercers per fer compra de jugadors importantíssims, no? Uh-huh. Doncs que digui, mira, no mos interessa comprar res, però que mos interessa és protegir el que tenim perquè és una plantilla extraordinària i anar amb quarts de la lliga. Però com? Però digo. I jo crec que aquí hi ha una dissonància total entre el que és la plantilla en dos figures importantíssimes dins del vestidor, com el Murici i com el Sergi Darder, que demanen reforços i després la planta noble, no?, la secretaria tècnica, mos descobreix que sí, que se poden haver equivocat, però que tota la gestió és fenomenal perquè sobretot han protegit en els nostres jugadors, no? Uh-huh.
Sí, sí, bueno, aquest és el missatge que va donar en Pablo Ortells i també en Alfonso Díaz. Pel que fa a les incorporacions, ja per anar acabant, David, aquest jugador no el coneixem, tal vegada Lubumbo explota, destaca i mos dona una segona volta o un 4 mesos extraordinaris. Però aquestes dues posicions que s'han reforçat, l'extrem i també un poc la zona davantera, mitja davant, mitja extrem, és el que necessitava 100% el Mallorca o tu haguessis optat per una altra posició, no ho sé, una altra central?
Saps què passa, Miqui? Que en el fitxatge d'en Samuel Eto'o ningú el coneixia, sí, venia del Madrid, de l'Espanyol, ningú el volia, no? Mm. I va sortir com va sortir.
Sí, i en Moritz se mira com ha sortit, també.
Sí, per això t'ho dic, sempre és fàcil dir que no, sortirà bo, no? I després si no surt bo, pues, bueno, pues no m'han saltat. No se trata d'això. Jo crec que les posicions que hagin usat ara, o que hagin posat com a excusa ara, evidentment, si surten bé, mos diran, mos vendran la moto de que realment eren les posicions que feien falta, no? Sí. Jo no estic del tot d'acord. És vera que un extrem, però quin extrem? Un extrem en garanties, en el que va dir Murici. Un extrem que mos doni, que tingui un coneixement de la lliga, que mos doni una competitiva, que mos doni alguna més, no?
I un,
no
un rendiment en els dos dies, no? Mira, encara un va. Fa 3 setmanes que l'equip obre tinc que ara no ha jugat ni un minut. A veure què passa ara amb en Cito.
Que n'hi van calentir, Miqui, que això és
sí,
important.
Sí, ja ho sé, un bon detall. Sí, sí.
Ni entra la ronda d'escalfament. Però Muriqui no va dir especialment una posició. Va dir que havia de donar aquest jugador, un rendiment immediat, no? Evidentment, això s'apaga i això, en el mes de gener, és complicat trobar-ho. Jo, insisteix, no sé si és bona o dolenta aquesta posició. Jo, a lo millor, i que és veritat que hagués optat per un extrem, per inclús, a lo millor, alliberar a Mateu Josef i usar-lo més com a davanter centre, que és el que és.
Home, David, un extrem sí que jo crec que s'havia de reforçar sí o sí, perquè és que Nassano no hi ha per on que farò. Pobret, jugui 60 minuts i se lesiona un mes. No ho sé, ho s'hauria de fer mirar.
Efectivament. Sí que és una posició que... Però és veritat que ha jugat Mateu Josef en banda, no? Però si tu li dones un extrem pur, pues el pots alliberar i pots fer un altre tipus de... El pots usar per lo que és, no? Que se suposa que ha vengut a fer gols. Per la resta de posicions, home, és que si mos posem a moure posició, Miqui, igual acabam.
Fa 3 setmanes demanàvem un altre central, una altra defensa, però com en David López, que ho ha fet molt bé, ho va fer bé en el Metropolitano, sí. No va tenir tota la sort que havia de tenir, i ho va fer beníssim contra Sevilla. Sí. Ha complit, i ara ja també la gent s'aferra en això, que ja n'han servit, no? Manraí, jo, que l'ha recuperat amb David López i amb Valiant.
però el Mojica també tenien dubtes, amb el Nato també tenien dubtes.
Sí.
Claro, el problema és que...
aquesta victòria contra el Sevilla ha estat una... ha capgirat totes les idees i totes les filosofies que tenien fa... ara, 8 dies, eh? Fa 8 dies, no... Que... Però bé, esperem que continuï.
És el dia antes.
Dues hores antes, partit... perquè jo xerrava amb en Tomàs a la prèvia, a la 1:15 o 7 hores antes, i tot era un desastre. I mira,
inclús Iago Barrasate, em recorda tant que no volia, va dir que no volia ni que el cridessin.
Sí, sí.
Que tot era el partit de Sevilla, no?
Sí, sí.
És vera que la victòria era fonamental, aquests 3 punts eren vitals, però fixa't, el que ha fet aquests 3 punts, com ha transversat, inclús que pugui sortir el màxim responsable del futbol, no? Que és en Pablo Ortells,
sí, sí.
De qualque manera va sortir bastant, bastant gloriós. No?
Sí, sí, reforçat, ha sortit, sortit poderós, sí, sí.
Efectivament, tot per una victòria de 3 punts, perquè la setmana que ve... malament se perdi, pues ja passa, ja veurem què passa. No?
La setmana que ve entra ja dins els pronòstics, ara veurem després contra el Betis que passa som molts, però sí que aquesta victòria contra el Sevilla ha salvat en Pablo Ortell d'una bona papereta.
Totalment.
I en Iago Barrasate...
De totes maneres, sí, sí. Perdona, Miqui, no hem de perdre de vista que a menys quan sortim de Nou Camp,
bé, bueno, no ho sé, sí, és complicat, no ha puntuat ningú, de competir, s'ha de competir, s'ha d'intentar treure un resultat, si se pot, un resultat positiu, però si no, s'ha de caure en el cap ben alt, perquè si surt també golejat, després el cop també és dur. Per això que...
A més, te dic més, si tu dones una sensació, malament perdis, però dones una sensació d'equip, atrevit, de que tornes equip a enganxar-se en aquell futbol que pretén Iagova, no? Que pretén l'entrenador... el resultat de Sevilla el fa bo.
Sí, sí.
El fa molt bo, perquè per això aquest equip tornarà a agafar una dinàmica positiva.
Fer un partit tipus... però... cert que no és cap nou, però un tipus espanyol, no? Que va lluitar, va fer un partidàs, va estar allà i mira, va caure, però va caure en el cap ben alt i va sortir reforçat d'aquesta derrota després. Però bé.
Efectivament. Vull dir que a vegades de les derrotes se pot tenir una línia continuista i el que faci que pugui afrontar el que quedi de Lliga, pues ja haguem passat un batxe, per dir-ho de qualque manera,
sí,
no?
Sí, sí.
I això esperem, clar.
Esperen que sí, això serà dissabte a partir de les 4:15, un camp complicadíssim, no ha puntuat ningú, el més normal és perdre, i perdre no d'un, sinó de dos, però bé, veurem què passa dissabte en el Camp Nou. Res, David, esperam dilluns per analitzar aquest Barça-Mallorca de dissabte, veurem si m'ho donen la sorpresa i comptar amb un empat, com a mínim. Eh?
Sí, el manco que podrem xerrar, Miqui, des d'un punt de vista d'un anàlisi d'un partit bastant digne i competit per part del Mallorca.
I tenc ganes de veure el Bumbo en el Camp Nou, eh? Em fa ganes, segurament si li donen minutets en Iago Barrasate, segurament si en Ortell li dona un poc serró i el posa a mitja horeta, i el veïm.
No em sirvera, a més sirvera el poden veure d'una vegada.
Vinga, David, gràcies.
Gràcies a
vosaltres. Vagi molt bé, ferrada forta,
adéu,
David,
gràcies.
Gui, analitzant una miqueta el que ens va quedar pendent ahir, les paraules de Pablo Ortells i també d'Alfonso Díaz. 1:32 minuts, feim la primera aturada per la publicitat i també hem de saber la darrera hora de la UD Eivissa i parlar amb un dels seus jugadors.
IB3 Ràdio és actualitat. Cerques feina o vols millorar la que tens? Del 16 de febrer al 20 de març, Palmactiva organitza la seva seu al carrer del Socors 22 al mes de l'ocupació. Entrevistes de feina diàries durant un mes amb 36 empreses que ofereixen 1.253 oportunitats laborals. Inscripció obligatòria i gratuïta. Més info a palmactiva.com. Ajuntament de Palma.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta?
Sí,
ets la sèrie aquella de... Changuito se ha muerto.
Sí, Changuito.
No,
Changuito. Perdó,
no. En Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo.
No, jo m'ha de veure. Ara tenim el canal estandàtil.
Igual que el meu cap. El meu cap també s'ha nomiat.
Que m'estàs contant?
Sí, que
fort. Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tens vídeos familiars des dels anys 50 fins als 2000? Envia'ns les teves pel·lícules o cassets abans del 26 de febrer i t'ho digitalitzam gratis.
A més, podràs ser protagonista de Mallorca Supervull, un documental sobre els cineastes amateurs de Mallorca. Més informació a mallorcasupervull.com. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Ja saben la darrera hora del Mallorca per visitar dissabte el camp del Barça i també volen saber la darrera hora de la U d'Eivissa que prepara el partit contra el Betis Deportivo. Ja ho va començar a fer ahir i ja ho fa en tota la plantilla, en tots els nous, en tots els jugadors que han de lluitar per intentar ficar-se d'aquí a final de temporada en zona de play-off. Víctor Sancho, bon dia. Ara sí, Víctor Sancho, bon dia.
Què tal, bon dia? Deia que gairebé tots, m'havia quedat aquí parlant jo tot sol.
Ah, sí?
Sí, sí.
Gairebé tots, qui falta?
Gairebé tots. Bé, en Slava, que encara des que va fitxar per l'Eivissa no ha estat disponible perquè va arribar amb un cop al turmell. Sí que el van veure un dia sobre la gespa fent alguna cosa, però des d'ençà no ha trepitjat gespa. Jo el vaig poder veure ara fa dos dies, em va dir que ja estava millor, que depenia una mica dels fisios, però tota la pregunta que no... Jo crec que aquesta setmana encara no funyarà gespa i tampoc està a fer sura, que no és dels nous, que va arribar al mercat d'estiu, s'ha dit per ser pel Betis, i que es va fer mal a l'espatlla ara fa ja més d'un mes i que encara no està recuperat, i veurem si es recupera perquè potser tingui que passar pel quiròfan.
Mare meva, idò, veurem com acaba aquest tema. Quin ambient es respira per Can Missa, l'optimisme, no? Perquè es pot parlar amb un jugador i diu que encara l'objectiu és l'ascens.
Sí, no, l'objectiu és l'ascens, això és evident. Evidentment, el que passa és que ha passat en moments de joc tan preocupants i de classificació a l'Eivissa que cal anar a poc amb aquesta ambició, però sí, la imatge és molt bona. Jo avui en l'entrenament he vist el que transmitia l'equip era molta energia, molt de ritme, han fet exercicis en pilota, la intensitat és molt alta, jo veig una altra energia, transmet una altra energia la sessió d'entrenament. He pogut ja veure unes quantes aquesta temporada i veurem què passa diumenge, perquè això tampoc garanteix res.
No.
Vull dir, no som xamans ni res per l'estil, que per veure 20 minuts d'entrenament ja pensarem que passarà una cosa o l'altra. Però sí que el que transmet és positiu, ja, després ja veurem, evidentment.
Idò, esperem que tregui altres punts perquè seran importantíssims per tirar per amunt. Idò, si t'assembla, Víctor Sancho, podem escoltar perquè has pogut parlar en Unai Medina, un dels jugadors importants de l'U d'Eivissa, i podem escoltar si t'assembla aquesta entrevista.
Perfecte.
Vinga, Víctor, gràcies.
Molt bé.
Escoltam l'entrevista de Víctor Sancho, el jugador de l'UD, Unai Medina.
Doncs així és, estem amb el capità de la Unió Esportiva d'Eivissa, amb Unai Medina, just ara que l'equip està anant cap amunt, que porta 3 victòries en els darrers 4 partits. Unai, què tal, bon dia?
Hola, buenos días.
Lo primero que te quería preguntar es si estás durmiendo mucho los últimos días o no.
Sí, bueno, de momento me deja dormir y mi pareja, sobre todo, me ayuda muchísimo.
Ha estat pare recentment, crec que és el segundo, no?
Sí, es el segundo.
¿Y qué tal, bien, no?
Bien, contentos, la verdad que muy contentos.
Los dos son pequeños, ¿no? ¿Cuánto tiene el otro?
Sí, tienen 3 años y ahora, pues, la recién nacida.
O sea, contentísimo, ¿no?
Muy contentos con los dos y la verdad que es lo que queríamos y bueno, ahora a disfrutarlos.
Claro que sí. Mira, casualmente, seguramente es casualidad, el día que no estuviste por este hecho, ¿no? Todavía no había nacido, creo, no ha nacido a principios de semana.
Justo ahí nació.
Pero después del partido de Tarragona, en Tarragona no, también fue un poco casualidad porque el equipo tuvo muchísimas ocasiones, pero no se ganó. Has vuelto tú al 11 el otro día y volvisteis a ganar.
Bueno, fue pura casualidad porque al final en Tarragona yo creo que el equipo estuvo, sobre todo la segunda parte, muy, muy, muy bien. Tuvimos muchísimas ocasiones y, bueno, ese día justo no quiso entrar y el otro día sí. Así que, bueno... Pero yo creo que llevamos una buena dinámica, creo que el equipo está bien y es lo que tenemos que seguir.
Eres un capitán que ejerce desde el ejemplo, no eres una persona que quiera llevar la voz en alto, pero sí desde el comportamiento, ¿no? Desde el día a día. En ese sentido, tú llevas aquí desde que el equipo bajó de segunda división, has visto muchos cambios y ahora han llegado muchos nuevos otra vez. Un mercado de invierno, el más revolucionario que yo recuerdo últimamente, con 8 incorporaciones y 9 bajas.
Sí, al final, cuando las cosas no van bien, pues al final hay que hacer cambios. Y bueno, este año es verdad que la primera vuelta no hemos estado a nuestro nivel. Y bueno, se han ido muchos y han venido gente nueva, gente joven, con ganas, y yo creo que nos está dando energía y estamos a un buen nivel ahora mismo.
Ahora que dices lo de energía, justo Javi Lara en el balance que ha hecho de este mercado de invierno hablaba de eso, que hacía falta energía, que se ha intentado buscar por esa vía, también rejuvenecer la plantilla. Tú ahora eres de los más veteranos aquí.
Bueno, ahora y antes también, ¿eh? Al final yo ya tengo bastantes años ya y bueno, al final yo creo que han querido con la experiencia que ya teníamos, meter gente más joven, y bueno, yo creo que de momento está yendo bien y a ver si sigue así durante toda la segunda vuelta.
Hombre, se ha visto un cambio en el equipo, ¿no? Es como que el equipo poco a poco va dominando más cosas, ¿no? No es como que haya sido un cambio radical, sino que poco a poco ha ido añadiendo cosas, ¿no? A veces es mejor así, ¿no? Que los cambios vengan poco a poco y que sean más sólidos.
Sí, creo que al final hemos mejorado mucho en muchas facetas del juego. Empezamos mejorando en defensa, sobre todo nos metían bastantes goles. Hemos mejorado mucho ese nivel y ahora yo creo que se está viendo el equipo que ya está teniendo más balón, que quiere ir por bandas, por dentro. Yo creo que tenemos muchas facetas y tenemos mucha gente con muchos recursos.
Se han entrenado dos nuevos jugadores que no conocían todavía, ¿no? El césped de aquí, digamos. Un portero joven, muy el más joven de la plantilla ahora mismo, Tao Paradowski, y un lateral izquierdo. No sé qué tal los has visto, primera toma de contacto.
Bueno, al final es un entrenamiento, hemos podido ver bastante poco y al final encima hacía bastante viento, que eso ha perjudicado un poco el entrenamiento, pero bueno, hemos entrenado bien. Y ya te digo, de momento hemos visitado muy poco a los dos, pero bueno, seguro que nos dan mucho.
Le preguntamos al míster en una de las ruedas de prensa hace un par de semanas que de los que habían venido hasta ese momento, que quién le había llamado la atención. Él nos dijo que, bueno, dice, a ver, todos tienen alguna cosa, pero hablo de Theo Weiss, ¿no? Porque un poco por cómo jugaba y también por su actitud, personalidad, un jugador más hecho, más veterano. ¿Te ha llamado a ti alguien la atención por lo futbolístico, por lo que sea, de los que han venido?
Al final, yo, como te digo, no te voy a decir ninguno en concreto. Al final yo creo que nos están dando un buen nivel todos. Creo que cada uno tiene lo suyo y yo creo que han sido unos buenos fichajes y que nos va a venir muy bien a todo el equipo.
Venís de ganar al segundo clasificado 2-0, le habéis devuelto un poco lo que pasó ayer en el partido de ida, que es importante, ¿no? No sé cómo estás viendo la competición. Ahora vais al campo de uno de los equipos que está abajo, pero que bueno, que parece que reacciona, ¿no?
No, al final ya sabemos que esta liga es muy, muy complicada. Puedes ganar al primero o al segundo y perder luego contra el último. O sea que esto, tenemos que estar muy concentrados en todos los partidos. Creo que estamos en buena dinámica, pero aún no hemos hecho nada. Y creo que esta semana tenemos un gran partido para volver a ver que estamos en esa dinámica buena y en meternos más arriba.
Cuando escuchas a gente que piensa que ahora el equipo sí que ha hecho un chip, que ahora ya va a ser ir para arriba solamente, ¿tú qué piensas?
A mí no me gusta. Yo quiero ir viéndolo en cada fin de semana, que vayamos ganando, que se vea una buena cara al equipo y ahí ya, cuando vea en la tabla que estamos arriba, ahí ya te diré algo.
Pero tú no tienes, no, creo que me lo has comentado un poco antes, ¿no? ¿No tienes esa sensación de que a lo mejor ahora estáis más seguros, ¿no? Que, de equipo que tiene a lo mejor unas herramientas más interiorizadas y que eso le va a dar para sumar más?
Sí, por supuesto, al final se está viendo que estamos a un buen nivel, también te hace que las victorias te den más confianza y yo creo que al final la gente está con más confianza, más suelto y yo creo que espero que se nos vea así durante toda la segunda vuelta.
Te quiero preguntar por el míster, ¿no? Ayer le preguntamos el otro día también bastante a Javi Lara por eso, ¿no? Porque para él nos imaginamos que tiene que haber sido duro en todas las semanas que los resultados no llegaban. Él vino en octubre, ¿no? Muchas semanas con una victoria solamente. Creo que hubo 10 o 11 jornadas en las que solo sumasteis una victoria. O sea, el sostener eso, sobre todo hacia la propiedad, hacia la directiva, no es fácil. Entendemos que Javi ahí tuvo que trabajar bastante en ese sentido, porque él decía que él veía el día a día, que era un día a día muy bueno, al nivel de los mejores que él había vivido, incluso en su época de jugador. No sé tú, ¿cómo has visto al míster cuando los resultados no llegaban, su día a día, si lo visteis en algún momento alicaído o no, o siempre con energía?
No, yo el míster, yo te digo, en los entrenamientos se ve que trabajamos todas las facetas muchísimo, tanto en ataque, tanto en defensa, balón parado, todo. Todos los recursos y al final hemos seguido trabajando. Hombre, es normal que al final cuando no llegan los resultados no estás del mismo ánimo que cuando llegan. Ahora estamos muchísimo más animados todos, tanto él como nosotros, pero sí, el míster siempre nos ha dado esa facilidad de esas ganas y esa tranquilidad de que van allá los resultados y bueno, yo creo que es un gran entrenador y un gran tipo.
Tú llegaste en esa temporada, primera temporada en Primera Federación del club, con jugadores que han estado aquí mucho tiempo, como Alex Gallar, y que ya no están. No sé, ¿cómo has vivido este cambio? Porque se han ido jugadores veteranos de peso, pero bueno, Alex, por ejemplo, llevaba más tiempo que otros aquí. Supongo que estas marchas a ti personalmente igual te pueden haber tocado un poco más, ¿no? Por eso, por esa relación que podías tener con jugadores que llevaban aquí más de dos cursos.
Sí, es una pena, al final... Este es el fútbol. La gente va y viene. Yo creo que el primer año de momento solo estoy yo. Monju vino en invierno. Pero bueno, al final, pues sí, con Gallarme yo tenía una gran relación. Es una pena, pero bueno, le deseo todo lo mejor en el Lugo. Y bueno, lo que te digo, al final el año pasado también se fueron muchos amigos. Pero bueno, eso es el fútbol y al final pues... yo creo que tenemos ahora una gran plantilla, estamos en buen nivel y luego se ve que en el vestuario hay un ánimo que ha cambiado el ánimo y estamos muy bien, la verdad que estamos contentos y con ganas de hacer cosas importantes.
¿Cuál crees que dirías que es tu secreto para haber aguantado tanto tiempo aquí? Si es que lo hay.
No sé, la verdad que no te puedo decir. Yo intento trabajar día a día al máximo. Y bueno, que me salga lo mejor posible luego en el césped.
¿Te gustaría estar mucho más tiempo aquí? No sé, ¿te sientes ya muy arraigado a la isla? ¿Tus dos hijos han nacido aquí?
No. Mi hijo nació en Bilbao, pero ya mi hija es ibicenca, o sea que al final yo estoy muy apegado ya a esta isla y seguro que en el futuro voy a venir bastante a esta isla.
Bueno, ya acabamos. El primer año jugaste playoff aquí contra el Barça Athletic, un Barça Athletic muy... Bueno, ya hemos visto dónde están muchos de esos jugadores, no era fácil, evidentemente. Contra el Andorra, que acabó ascendiendo, tampoco pudiste superarlo, acabó superando a la Ponferradina también después. ¿Con qué te conformarías tú en cuanto a resultados, más allá del esfuerzo que le dediquéis? Al final de temporada dirías, mínimo tenemos que conseguir llegar a esto.
Mínimo... no te lo voy a decir, pero para mí, en mi mente está el ascender. Yo el primer año que vine aquí a ascender y bueno, esa es mi meta y yo lo voy a intentar hasta el final.
Claro que sí, esperemos que sea así. Gracias, Unai.
Muchas gracias a ti.
Gracias a Víctor Sancho y también al futbolista de l'U d'Eivissa, Unai Medina, repasant l'actualitat i també el partit de diumenge contra el Betis Deportivo, un partit que començarà a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per IB3 Ràdio i també per IB3 Televisió. 1:46. I love you so, hey, that's what you'll say,
you'll tell me, baby, please don't go away. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio. This is what I say. Run, run, run away, run away, baby. Before I put my spell on you, you better get away, get away, darling, 'cause everything you heard.
Ja ho sentiu, sintonia de córrer que t'ho perds, perquè com cada setmana han de repassar quines curses populars tenim a les Illes Balears per aquests dos dies, dissabte i diumenge. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, preparada per no participar tampoc, però per animar la gent aquí a participi, sí.
Tenim moltes curses aquest cap de setmana, tenim sí. Moltes cites.
Sí, moltes cites i diferents, com sempre, ja sabeu que això es corre i ja se fa bé, per muntanya, curses de muntanya amb estrell, també distàncies diferents, asfalt, també un pot de tot, cross, també anem xerrant de vegades, i avui concretament xerrarem...
Amb quina mos centram avui?
Avui mos centram en una, a més d'aquestes extremes, d'una X ben marcada, el cartell, perquè és de ses que no tothom està preparat per fer, xerrant d'una cursa de muntanya, xerram de Lloseta, ja ens anem aquest cap de setmana, en concret diumenge, Lloseta Extrem, cursa de muntanya, com deia, diumenge, en dues distàncies, de 7 i 32, i amb desnivell, la de 17 en 600 metres i la de 32 en 1.500. Així, sí, sí. Pujar i bé, i fer-ho la majoria que puguis de temps corrent, no? Però és veritat que ja saben també les característiques que té les curses de muntanya, que hi ha aquests moments de pujada que la majoria de gent, inclús els més professionals, evidentment ho fan caminant. Per saber més detalls d'aquesta lloseta extrem, saludam ja avui a Cor que t'ho perds, en Xesc Cervera. Xesc, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Marta.
Bon dia, gràcies per ser nosaltres avui a Cor que t'ho perds, director de cursa, organitzador d'aquesta lloseta extrem. Bé, això és diumenge, és vera que inevitablement ja la setmana passada a Cor que t'ho perds vàrem haver de començar igual, mirant el cel, mirant els temps, perquè, mare meva, quin mes de gener i quin mes de febrer també ens està donant el clima i clar, una cursa d'aquest tipus supos que n'estàu pendents, no?, de quin temps tindreu diumenge per allà.
Sí, així és una de ses pors que tenim, que, bueno, són coses que no hi podem fer res, que la natura manda, i, bueno, mos hem d'adaptar a ella. Exacte. Esperem que tinguem un bon dia i, bueno, estem un poc pendents també d'això.
Clar, igualment.
Pareix que sí. Ve més el mal temps demà, si no ve malament, mm-hmm. I esperem que el cap de setmana almenys si se molopa un poc i mos fa un bon dia.
I demà, a veure si fa net per diumenge, de totes formes és el que dius, és un aspecte en el que no vos podeu, vosaltres no teniu el control, per tant, ho organitzeu sense pensar que no se pugui fer diumenge, tenint-lo tot llest perquè se pugui fer en totes les condicions, i per això ja ultimant els detalls, no sé com està la cosa, perquè són dues distàncies llargues, ho han dit ara, la clàssica que li deixa així són 32 quilòmetres, un circuit que ha d'estar ben senyalitzat, ben preparat tot, no?
Sí, així és. Enguany hem volgut fer aquesta més curteta, que el que dius que tampoc no és que sigui curta, però bueno, li deia ser curta.
Sé qui és,
correcte, que és el primer any que la feim i bueno, l'únic que feim és que no feim, diríem, la volta en el puig de Tossals i no pujam a cim. Uh-huh. Així com sé que estem, 8a edició, un guany, pues, feim la volta en el puig de Tossals i pujam a cim.
Clar, l'alçada màxima és la que s'arriba en aquesta clàssica pujant en el puig de Tossals Verd, són uns 1.100 metres, no?
Correcte.
I amb aquest desnivell positiu de 1.500 que se diu aviat, 8a edició, supos que n'hi ha que repeteixen, no?
Sí, sí, sí. Sí, tenim que venen cada any, que ja són fixos, i bueno, i també, pues, òbviament, també gent nova que se treballa amb aquest repte i sí, tenim de tot.
I a més, tens límit per fer-la, són 7 hores, un nombre màxim de corredors, que això a les curses de muntanya se té molt en compte, perquè podríeu tenir èxit, bé, molt d'èxit i poder tenir moltes inscripcions, però clar, s'ha de tenir controlat això també per tal de cuidar el medi ambient i de que la cursa no se converteixi en un perill extra, no?, per mort de que hi hagi moltes persones fent-la.
Sí. Tenim un màxim i, bueno, per ara encara tenim inscripcions obertes fins
demà, no?
Sí, a les 12 del vespre, i si qualcú no hagués tingut temps, encara pues, diumenge de matí, abans de la cursa, hi ha l'opció de poder-se inscriure, també.
Bé,
millor no deixar-ho per darrer moment.
No, exacte, s'ha d'anar a preparar, però bé, fins dijous a la mitjanit per poder fer aquestes inscripcions a Elite Chin. No sé si també hi ha altres vies per fer-ho, perquè això ho organitzeu també des de l'Esports Club Altura, no?, i sempre sí. Col·laboració amb l'Ajuntament, Federació, etc.
Sí, bé, el més fàcil és per Elite Chin, per allà on se fan les inscripcions.
I aquesta...
Sí, s'ajuda sí. L'Ajuntament, també, mm-hmm. Sí. I també altres pobles, que també passant per, pues, Alaró, Mancó, Escorca i Seuva, perquè jo no...
32 quilòmetres, sí, ja passant per llocs.
I tenim l'ajuda de tot.
Molt bé, clar, clar, sí, amb aquest recorregut se passen per molts punts també que paguen la pena, perquè és preciós el circuit, és dur, però és un circuit molt guapo i a més coronant el cim, en aquest cas en sa llarga, però sa curta, que des de sa primera edició, no sé què vos va motivar a afegir aquesta distància, perquè aquí a Corcató Pers, en moltes altres curses, mos han trobat, o mos troben cada vegada més amb això, no? No sé si és per aquesta moda, que és una moda positiva total, de la gent que comença a córrer, que també s'enganxa en això de les curses de muntanya, i cada vegada més ho veiem, perquè cada setmana comptem diferents curses, que passa això, que vos adaptau, no?, posant distàncies a les que la gent se pugui animar més fàcilment, no?, perquè són de 7, que ja n'hi ha, però és més assequible.
Sí, en el final mos adaptam a... En el corredor, i sempre m'ho ha passat que pues, és una carrera que sempre hi ha comentaris que molta gent li agradaria fer-la, però no s'atreveix, o que és una distància pues, llarga i que no tothom pues, a lo millor s'atreveix a provar-la de fer, i bueno, és una manera de que altra gent, pues, sobretot si hi ha gent que s'inicia, pues, també... Pues, provar carreres de muntanya que no siguin tan llargues i conèixer també pues, aquestes zones fora fer aquestes tirades de tantes hores ni tant de quilòmetres.
I a més crec que és important dir-ho això, Xesc, perquè sa XS, sa de 17 quilòmetres que estem comentant ara, no fa falta ser federats, però si no ho entes malament, sa llarga sí que s'ha d'estar federat, no?, sa Federació Balear de Muntanya.
Sa llarga ha d'estar federat, és una cursa que és de sa popa... Copa Balear.
Puntua, no?
Sí, és puntuable, és la segona d'aquest any i bueno, és obligatori estar federats. I sí que la curta no pot estar federat, la pot córrer tothom, sí que t'has de treure un seguro d'un dia, però tothom se pot atrevir amb aquesta cursa.
Beníssim, i a més, bé, han de matinar, però això ja els corredors ja ho saben, començarà a ser llarg als 8:30, les altres 9, plaça d'Espanya de Lloseta, també pels que no els afacin, també està bé, és interessant ser allà, viure l'ambient, veure l'arribada, la sortida, vull dir, en el final està molt bé, no?, aquest punt neuràlgic.
Sí, que hi ha molt bon ambient a la plaça, sobretot a l'arribada, i, bueno, tenim música, pot de música, i és algo també guapo.
Pot de festa.
Exacte. Molta família i amics que venen a veure els corredors, i és molt guapo.
I doncs esperem que vos acompanyi el temps, Xesc, que és l'únic que falta perquè sigui un èxit, en aquest cas ja 8a edició, m'has dit, no?, de la llarga,
sí,
de la clàssica, sí. I en la primera edició d'aquesta Extrem XS, que esperem que sigui un èxit també, i poder xerrar-ne la propera edició. Xesc, moltíssimes gràcies, i això, que vagi molt bé.
Gràcies.
Adéu,
bon dia.
Adéu, bon dia.
I d'una cursa exigent, eh? Hem tocat avui. Es feixuga, aquesta.
Sí, i és vera que...
Has d'estar preparat, sí. És vera que hi ha aquesta altra XS, no?
Sí, però, i és el que deien, Xesc, que és la segona per federat, vull dir que també quan comença l'any va un pot de la mà aquestes curses ja de muntanya, després saben que en esmars també és més que bé, n'hi ha una de les més populars a nivell internacional, que en xerrarem, evidentment, aquí a Corcató Persa, de Galetzó Trail, vull dir, i n'hi ha moltes cada vegada més, i bé, és que estem en un entorn privilegiat amb Mallorca, també a les Illes, en aquest cas a Mallorca, en la Serra, també amb més opcions de desnivell, amb aquesta tan atrevida, per exemple, pujant a aquests 1.100 metres.
I doncs esperem que el temps acompanyi, perquè és una cursa exigent, i també, com deien Xesc, que toca molt de pobles, passes per molt de llocs, és molt guapa, per tant, si el temps acompanya serà tot un èxit. Què tenim més, Marta? Perquè aquesta la tenim a Lloseta, en sortida de Lloseta, però en tenim un parell més.
Sí, li fa un pot de competència, en aquest cas, un altre extrem, la Felanitx Extrem, 11a edició d'aquest trail, en sortida des de Felanitx, des d'Espart Municipal, a les 10:30 des de matí. És un trail de 12 quilòmetres, per tant, si no t'atreveixes amb el D7 encara de la de Lloseta, i doncs mira, teniu aquesta o altra opció també el diumenge, també inscripcions a Elite Chip, i després hi ha una cursa a Eivissa que celebra la seva 14a edició, la cursa Flot de la Matler, es diumenge també, i bé, hi ha un pot de tot, i no és un trail és una cursa més, bé, més assequible perquè és asfalt i són 8,3 quilòmetres en pla, sense desnivell, i bé, convidar la gent d'Eivissa que s'animi també amb aquesta cursa diumenge a Sant Agnès de Corona, a Eivissa, aquesta cursa Flor de la Matler.
Idò, ja ho sabeu, aquesta és la gent, encara hi sou atent, encara queden dies per apuntar-se qui vulgui fer un pot d'esport aquest cap de setmana. Marta Sampas, com sempre, gràcies.
De res,
adéu. La setmana que ve més. Gràcies, Marta.
Adéu.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Au, idò, recta final, acabem amb bona música, amb en Pep Suassi, i hem de parlar de bàsquet, perquè avui ha parlat a la prèvia del partit de dissabte la jugadora de la Lliga Challenge de l'Azul Marino, Nalva Torrents. El conjunt mallorquí, líder empatat amb el Celta, visita a les 5 i mitja la pista del Paterna. Això ha dit Alba Torrents, del rival de dissabte.
Anar amb una pista amb un equip jove i amb talent, que crec que som conscients, no?, que hem de tornar a posar el nostre màxim nivell per aconseguir la victòria, i també molt, molt conscients que res és fàcil. Seguim donant molt de valor a lo fet, i mos hem preparat aquesta setmana, mos seguirem preparant aquests dies per...
Dissabte a les 5 i mitja juga l'Azul Marino. Segons per arribar a les dues, nosaltres acabem així, tornem demà amb més Esport 3 a partir de la 1 i 5. Demà parla en roda de premsa el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate. Que vagi molt bé, acabeu de passar un bon dijous. Adeu!
Son las...